Doncs són les 10 i gairebé 40 minuts, queden 20 minuts per les 11 del matí. És moment ara de parlar de literatura, de parlar de clàssics recents, amb el Jordi Van Campen. Bon dia.
Bon dia.
Escolta, encantat de tenir-te aquí. Una temporada més aquí a Ràdio Sant Cugat.
Una temporada més i ja van unes quantes.
Al Sant Cugat a fons. L'any passat vam fer una secció així nova, vam intentar fer un petit canvi en aquesta secció per fer el rellegim. És recuperem antics clàssics que tothom havia llegit i que amb els anys doncs, han anat acumulant una mica de pols a les estanteries. Aquest any ho mantenim, però amb alguna petita modificació.
Ens adaptem una mica al signe dels temps. Normalment l'any passat el que fèiem era parlar de novel·les, de grans autors de novel·la, i aquest any el que fem és anar a considerar aquesta pressa que correm tots, aquest món líquid que constantment ens ataca i ens fa canviar d'activitat corrents, i per tant anem a una literatura més breu. Anem a parlar de contes, anem a parlar de relats.
Mm-hmm. I avui se'n parlaràs de dos cada dia, eh?
Parlarem de dos, normalment d'un que coneixem tots, consolidat, i després d'un altre nom doncs, que potser no és tan conegut però que val la pena d'esmentar.
Per exemple, avui ens en portes dos. Avui, un dels quals, la veritat és que té pinta de que has fet servir molt. T'ho he de dir.
L'Albert comenta això perquè he portat els volums en si, aquí els tenim sobre la taula, i n'hi ha un que realment està completament espallifat i absolutament... Vaja, a punt de caure
ha trossos. Viscut millors temps.
Ha viscut millors temps, però això és perquè l'he llegit moltíssim.
Perquè recuperes? Tendeixes a recuperar llibres?
Jo crec que amb l'edat això és cada vegada més habitual, perquè en recuperar un llibre que vam llegir fa molt de temps, d'alguna manera també ens recuperem a nosaltres mateixos. La cosa és que la lectura que fas avui mai és la mateixa que vas fer en aquell dia. I d'alguna manera, doncs, no sé si una substitueix a l'altra, però és molt curiós com, clar, tu recordes que et va agradar tal cosa... I avui dia aquella cosa ja no et diu res, en canvi hi ha altres coses que descobreixes que t'agraden.
Sí, que potser et va deixar més fred, però després amb el pas dels anys te n'adones que has canviat.
No? Nosaltres hem canviat, aleshores, clar, la manera com llegim també canvia.
Això et deu passar molt també a l'acadèmia, amb Sprint, que passa tanta gent jove. I
mira, ara estàvem escoltant el Marcel aquí en aquesta comunicació que fèieu. Clar, jo el Marcel l'he vist des que era un criu, ara el veig aquí com un activista absolutament madur i és meravellós. Això no té preu. L'ensenyament, de veritat, us recomano els que pugueu, és una cosa meravellosa.
Haurem de fer reescoltem a gent també. No? Seria una altra...
Aquesta és una bona.
Seria una altra secció.
Sobretot si tinguéssim talls de les dues èpoques.
I tant,
seria...
i tant. Doncs escolta, avui, dèiem, el primer que ens vols presentar és de Pere Calders.
N'hem parlat altres vegades en aquesta santa casa. Pere Calders és el contista per excel·lència que tenim a Catalunya, malgrat altres contistes absolutament increïbles.
De cuentistes en tenim uns quants,
sobretot,
també.
Sobretot, sí, per allà al Palau de la Generalitat i ajuntaments i aquestes coses. Sí. Però normalment aquí ara el que parlaria més de gent una mica més seriosa...
Que escriu contes, no fa quanto, eh?
Exacte, i parlarem de contistes. Home, des del Narcís Oller, que té uns contes impactants, fins als nostres moderns, Quim Monzó, Pàmies, companyia, realment els contistes a Catalunya doncs, són forts, són autors molt bons, i precisament per la petita mida d'un conte són molt exportables, és a dir, es pot traduir més fàcilment un conte, evidentment, que una novel·la. Aleshores, dintre de tot aquest, no sé com dir-ho, ventall de grans autors, tenim el Pere Calders, que sempre sobresurt i sempre és l'autor que es manté als instituts i a les escoles com a lectura, i que és curiosíssim com, malgrat el llenguatge que cada vegada va quedant com més arcaic i les formes i l'època que descriu, que està com ja molt lluny de nosaltres, escolta'm, continua sempre sorprenent i continua fent-nos riure i continua fent-nos sentir incòmodes alhora que curiosos. I vaja, jo us porto el que és el primer llibre de contes que a mi em va impactar la vida, que és aquest, Invasió Subtil i altres contes.
Tinc aquí, estic fullejant-ho amb molt de compte per no arrencar res. És la 8a edició, juliol de 1985,
sí,
tot i que aquí a l'entrada posa 26 d'octubre de 1995.
Jo el vaig llegir, bueno, això perquè jo quan el rellegeixo de vegades torno a apuntar la data en què el rellegeixo, però aquest no sé quantes ha seguit. A veure, el llibre és del 78, i és un llibre que apareix quan Calders ja té molts llibres de contes publicats, però clar, el senyor aquest, com tants altres intel·lectuals, està en diàspora, està a l'exili, i està doncs, en països llatinoamericans i no a Catalunya. Ell torna precisament a Catalunya l'any 62, any on es funda precisament aquesta editorial que és edició en 62. Mm-hmm. Però durant tot aquest exili, des de la Guerra Civil, doncs, ha estat escrivint allà a Mèxic, a l'exili. Què passa? Que d'alguna manera té un cop de sort, que és que un grup de teatre molt important en aquell moment, que és de Goll de Gom, li fa un espectacle en base als seus contes, que es diu Antaviana.
Jo l'he fet aquesta a l'escola, la vam fer.
Ah, mira, aquí sí. Ara se'ns han il·luminat els ulls de cop i volta.
Eh? Ostres, me'n recordo... Sí, és que és un record així que tinc de... No recordo ni de què anava, però sí que recordo que el nom em va quedar...
A veure, Antaviana ve a ser l'entrada en el gran públic, a través del teatre en aquest cas. Per què? Doncs perquè estem parlant d'un moment en què el franquisme encara està donant les seves últimes coetades, i hi ha moltes ganes d'una doncs, democràcia i de poder parlar en català i de veure teatre en català. La televisió en català encara no existeix, imagineu. I aleshores, clar, apareix un senyor que ens explica unes històries formidables, divertides, que ens impliquen, que són quotidianes. No parla de coses ideals i perfectes com altres autors d'aquesta època, sinó que el que fa és parlar de coses de tu a tu. Què et trobes dintre d'un armari? Què passa si obres la nevera? Per què hi ha un vampir a casa meva? Aquesta mena de...
Sol passar, això.
No?
El tema del vampir sol passar molt, sí.
Bueno, en aquest cas hi ha un conte molt divertit en aquest llibre en el qual hi ha una epidèmia de vampirisme en un poble, però un poble que la gràcia és que t'explica el poble, amb les gallines, la cosina que no s'entera, filla de pagesos, i com el protagonista creu que hi ha una epidèmia de vampirisme, el que fa és matar la gent per evitar-ho.
Totalment raonable, i tant.
Molt tranquil, i es queda tan ample. I tot això amb una normalitat, amb una amabilitat, amb una lògica quotidiana, no? En plan, on puc anar a comprar estaques, saps què et vull dir?
Sí, sol passar.
Molt normal. I aleshores, clar, el Pere Calders va tenir un gran èxit. Això m'agrada molt a mi comparar-ho amb una mica l'èxit que va tenir anys més tard el Quim Monzó. El Quim Monzó, que per cert es declara molt d'autor de tots aquests dos autors que portem avui, de moment el Pere Calders. Què va passar amb el Quim Monzó? Doncs de la mateixa manera que ell estava fent molta ràdio aquí amb l'amic Ramon Bernils, estem ara mateix a l'estudi de Ramon Bernils i ja era important, però clar, va ser quan va sortir a televisió el programa Persones Humanes amb el Miki Moto, doncs quan va fer el gran salt, diguéssim, en el gran públic, i ara el tenim com un escriptor imprescindible. El mateix amb el Calders, a través del teatre i a través de Goll de Gom, doncs van fer aquest gran salt.
Pere Calders, dèiem, aquest Invasió Subtil i altres contes. Què creus que... És a dir, què és el que fa que un autor encara sigui tan llegit ara mateix als instituts, per exemple, amb lectures obligatòries també, que continuï mantenint aquesta vigència? Què és el que té?
A veure, el Calders el que fa, sobretot, és mirar-se el món amb una mica d'ironia. És a dir, ell no és moralista. Hi ha molts autors de l'època que, per haver passat la Guerra Civil, el que fan és intentar dir-te com ha de ser el món, amb tota la bona voluntat del món. No? Dir, no hem de tornar a repetir aquestes coses, des d'Agustí Bartra, Maria Manent, què sé jo, tota la colla. El cas del Calders és diferent. Ell diu, no, jo miro el món, però faig un pas enrere, me'l miro des de lluny i me n'enfoto. Però se n'enfot amb una educació exquisita, parlant de vostè i amb una ironia finíssima. Aleshores, clar, d'alguna manera això doncs, a tu fa que tu també puguis veure el món des d'aquest punt de vista. A més, l'humor sempre ens ajuda a veure el món d'una altra manera.
Al final, això és el que dèiem abans, quan agafes distància, potser també l'exili també serveix, no?, per agafar distància, per veure-ho des de lluny.
Aquesta gent s'ho van passar molt malament i van haver d'anar molt amunt i avall, van haver, en el cas del Calders, que anava acompanyat d'altres escriptors catalans com el Tisner, que seria un d'aquests que et diria què has de fer, tot i que també tenia molt humor, però aquesta gent, clar, van haver d'anar a un país que no era el seu, amb un idioma que no era el seu, van haver de muntar negocis que van fracassar, volien tornar però no gosaven, no sabien què es trobarien aquí. Estem parlant d'una època que no hi ha internet.
No.
Hi ha cartes escrites a mà, recollides per cert per Joan Triadú, en el cas del Calders, i també publicades a Badia de Montserrat, i bueno, d'alguna manera doncs és una època molt complicada.
Per tant, Pere Calders, una de les recomanacions en aquest cas del Jordi Van Campen, la primera d'elles, ja vam parlar l'any passat també d'una mica més de la seva obra, però què en diem d'aquest? Què en podem dir d'aquest Invasió Subtil i altres contes?
Què podem dir d'Invasió Subtil i altres contes? A veure, jo més que dir-vos com és el llibre, jo el que us vull dir és que us trobareu en el llibre. A veure, mira, us trobareu un català amb la seva dona, i aquest català té fòbia als estrangers. Recordeu que estem a l'any 66, em sembla, o 70...
Mira,
què hem dit?
78.
78. Imagina't, eh? Aleshores tenim un senyor assegut en un restaurant de la costa catalana, supercatalà tot, dinant allò català, i aquest senyor està tip de que vinguin els japonesos a envair-nos.
Els japonesos?
Els japonesos. I la dona vinga a dir-li, no, però és que aquell d'allà no és japonès, i tant que és japonès, i tant que és japonès. Aleshores, tot el conte va sobre la idea de que l'altre home és un japonès. Al final veurem si és un japonès o no, però vaja, la dona li va dient que no, de manera que això ja queda clar. Després et trobes un inventor que ha descobert la quarta dimensió a base de fer una màquina amb palletes de refrescos, el que els nens en diuen canyites. I el curiós és que funciona. Acaba funcionant. Després et trobes un individu que està tip de la seva pròpia veu de la consciència, que li va dir, no facis això. I el que fa és separar-se de la veu de la consciència. I aleshores acaben sent dues persones diferents. Trobes aquest cas que us deia de vampirs en un poble absolutament, que sé jo, que podria ser del Berguedà, amb les vaques, amb les gallines i amb tot plegat. Et trobes un senyor que decideix fer-se la tomba al seu gust i que en lloc d'una tomba el que fa és fer-se una casa amb tots els luxes del món, com si fos la tomba.
Sí.
I que després es comunica amb els vius. Et trobes de tot. El devessall d'imaginació de Pere Caldés és increïble. I aquí sí que hem d'agrair aquest exili, perquè se li barreja tota la imatgeria de Mèxic i de Llatinoamèrica amb la que teníem aquí a Europa. I clar, ell pot fer aquest creuament i realment és brutal.
I què és el que en diries del, també de com està escrit aquell llibre? Com és el llenguatge de Pere Caldés?
A veure, en negatiu, tornem-hi. El llenguatge queda ja una mica anquilosat, una mica antiquat, una mica allò que dius, un nano jove de 16 anys, jo no estic gaire segura que pugui ja entendre tot el lèxic que hi ha. Però, en canvi, sí que té molta rapidesa, són frases molt curtes, té una gran agilitat, mai no s'entreté, no hi ha digressions, sempre va a l'acció directa, i d'alguna manera és un precursor del que després farà el Quim Monzó i el Sergi Pàmies, l'Empar Moliner i companyia.
Que és una mica el que té, i això alguna vegada ho he pensat, que aquest tipus de llibres també són especialment útils per persones que estan aprenent català, també.
Bueno, això sí, jo aquests autors breus són els que us recomanaria absolutament. Clar, un llibre de contes sempre ajudarà a que tu puguis acabar un text, obtenir satisfacció d'haver-lo acabat i continuar. No et desanimaràs si comences llegint, no sé, el Quixot, doncs potser se't fa una mica llarg.
Una mica llarg, segurament, tirant-lo blanc per començar. I acaba tot plegat amb uns contes breus.
Acaba amb uns contes breus i diràs, però que no estàvem parlant de contes? Que no estàvem ja en un llibre de contes? Això són minicontes. Són, fixa't-hi bé, ho tens aquí davant.
Sí. Crec que fins i tot en pots llegir algun.
Contes de 3-4 línies, una cosa curtíssima.
A veure si en trien algun, perquè ja ens faci una idea.
Home, en llegiria algun, però francament, ara mateix no en tinc cap de triat, però a veure, en podem llegir el que vulguis. Mira, un que es diu L'Express. L'Express en el sentit de tren, que, no de cafè, que avui dia estem
no,
aquí.
No, que també.
Aquí, sí, perquè avui dia el George Clooney el tenim per tot arreu.
Una cosa és un espresso i l'altra cosa és un express.
D'acord. Mira, diu, ningú no volia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havia hagut mai ni vies ni estació.
Veus? A vegades no hi ha res millor per explicar a un autor que llegir-lo.
Aquest petit bonus que tenim al final del llibre són una sèrie de 27 petits mini-relats, mini-contes, molt en la línia d'un autor que es diu Monterroso, i, és una... Jo crec que un petit divertimento que ens va fer el Pere Caldés, perquè el Pere Caldés, sobretot, bàsicament, és divertit. Era una persona divertida, li agradava divertir-se i escrivia divertint-se.
Doncs Pere Caldés, Invasió Subtil i altres contes. Canviem de llibre, que en aquest cas l'altre que has portat és aquest de Massimo Bontempelli, que és La dona dels meus somnis. Estic llegint al revés i m'ha costat una mica més del que m'agradaria.
També és una bona pràctica llegir al revés. La dona dels meus somnis, un llibre de contes de Massimo Bontempelli, publicat l'any 90, ja queda molt lluny això, Empúries, però com que avui dia tenim Amazon, aquí tothom pot trobar els llibres que vulgui. A veure, què va passar i per què he relacionat aquests dos autors? Doncs perquè en llegir aquest llibre del Massimo Bontempelli, constantment jo pensava, mentre el llegia, que em recordava a Caldés. I tota l'estona estava ja apuntant Caldés, 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 al marge, com dient això...
Sí, realment, efectivament, hi veig notes apuntades que diuen Caldés.
A veure, és claríssim que Pere Caldés coneixia l'obra de Massimo Bontempelli, que és un senyor una mica anterior, mort l'any 61, just mort, de fet, abans que torni el Caldés a Catalunya, I és un senyor que té una vida apassionant, interessantíssima, que estava absolutament, com ho diríem, sonat. És un senyor
Val?
Que té una vida variada i fantàstica, que va ser gran amic dels grans autors italians de tota la primera meitat del segle XX a Itàlia, íntim, per exemple, de Luigi Pirandello, el gran mestre del teatre de l'absurd, amb el qual va escriure dues obres, va escriure un fotimer de novel·les, va escriure molts contes, va ser professor, va ser periodista, va ser polític, va estar en tres partits polítics diferents.
És molt italià, això, també.
Sí, sí, molt italià, no? És allò, comunista primer, fascista després, demòcrata al final, finalment li van donar les grans condecoracions italianes al gran demòcrata, però clar, també hem d'entendre que aquestes coses, a la seva època, jutjar-les des d'ara seria una mica injust, eh? Hem d'entendre això. Estem parlant d'un intel·lectual que va fer molts manifestos, que va pensar molt, que va estar dintre del moviment del futurisme promogut pel Marinetti, i que tenia un punt molt bèstia d'absurd, també. És un senyor que el que feia, bàsicament, era mirar. Igual que el Caldés mirava la realitat, se'n distanciava i la mirava amb ironia, aquest senyor el que feia era agafar la realitat, mirar-la i estirar la corda tant com podia, de manera que realment acabaves en unes situacions completament absurdes, absurdes, des del punt de, fins al punt de què sé jo. Dec diners a no sé qui. Per escapar-me'n m'invento que el metge em recomana que vagi a fer la volta al món. Com que faig la volta al món, envio cartes a aquest senyor al qual li dec diners, dient-li, ho sento, no puc pagar. Aleshores, aquest senyor reuneix les cartes, reuneix la col·lecció de segells de les cartes, aquella col·lecció val molts diners i em perdona el deute. Per exemple. Entremig...
No, em sembla una gran solució.
Entremig, com que s'ha anat a fer la volta al món, ha anat a una estació de tren, en aquella estació de tren es baralla amb un altre senyor perquè l'altre senyor vol que li deixi acostar-se a l'estufa perquè ell està ocupant l'estufa.
Sí.
Aleshores tenen una llarguíssima discussió filosòfica absolutament divertidíssima sobre qui té dret d'anar a l'estufa o no, fins al punt que acaben concloent que té dret d'estar més a prop de l'estufa el que viatjarà més lluny. I clar, ell diu, no, jo vaig a fer la volta al món, et guanyo jo. I l'altre li diu, no, perquè tu surts d'aquí, però tornes aquí, mentre que jo vaig al poble al costat, que està més lluny d'aquí. Tremendo.
Sí, sí,
tremendo.
Sí, sí, sí.
I aleshores, finalment, li cedeix el lloc a prop de l'estufa i l'estufa, evidentment, està apagada. Per què no m'ho havies dit? Ah, no m'has preguntat, tu, escolta, ve aquí. És un senyor que anava estirant els límits, anava fent tot el que podia per fer la punyeta.
Això...
És un gran autor, molt divertit, també increïblement imaginatiu, i de debò que si voleu fer una Amazon i demanar La dona dels meus somnis, publicat a Empúries, a narrativa, aquest autor, Massimo Bontempelli, jo us el recomano. He de fer, perquè sempre m'agrada fer, una mínima menció, en aquest cas, a les traductores del llibre, Rosa Maria Pujol i Mercè Sanabra, tota aquesta gent que a poc han anat traduint llibres de fora cap aquí, cap a casa nostra, cap al català, i, bueno, doncs aquí ho tenim.
Doncs, en vas a sobtir-li altres contes de Pere Caldés i La dona dels meus somnis, ara que ho he dit una vegada, al revés, és més fàcil, de Massimo, de Massimo Bontempelli. Jordi Van Campen, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Esperem que tota aquesta temporada podem conèixer moltíssimes més coses. Estem encantats de tenir-te, com sempre, aquí, ja ho saps. I res, nosaltres ara marxarem un momentet, escoltarem una mica de Dana Luna, que serà la protagonista de la següent secció, que la tenim preparada. La secció es diu A taula no es canta, i ara sabrem ben bé per què es diu així. Fins ara. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true and make me feel so blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some authors I've seen might never be mean, might never be cross. I tried to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you, only you. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you.
for you. It had to be you.